Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Encara no us podem donar tots els detalls perquè no els tenim tots acabats de tancar, però ja us podem explicar... Ui, he fet un de tancar que ha semblat el Javier Cárdenas. Deia, no tenim tots els detalls perquè no els tenim acabats de tancar. Però ja us podem explicar quin serà el proper pollastre que muntarem. Ja sabeu que ens agrada muntar coses. El proper esdeveniment de Ràdio Capital serà una cosa tan poc radiofònica com una calçotada. Teníem ganes de fer alguna cosa amb vosaltres, les persones que ens escolteu i ens llegiu cada dia, i no se'ns ha acudit una cosa millor que muntar una calçotada popular. I per què una calçotada? Doncs no ho sé. Suposo que és la cosa més distesa i més democràtica que es pot fer quan es menja. Tothom per igual queda pringat, tothom menja amb les mans, i la litúrgia de ficar-se el calçot a la boca, més enllà de la cosa sexual que algun malalt li trobarà, trenca més barreres de timidesa que qualsevol altre plat. Així doncs, ben aviat us anirem informant dels detalls, però ja us avanço que el cap de setmana del 14 o 15 d'abril us l'heu de reservar per passar una estona amb la família de la ràdio, i així ens veiem les cares, ens enriem una mica de nosaltres mateixos i de tot plegat, i de passada rebentem l'operació biquini a les portes de la primavera que s'acosta. Com he dit, properament, a les seves ràdios i a les seves webs, més informació de la Capitalsotada 2018. 8 del matí, 2 minuts, comencem.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que també és la segona veu per ordre d'aparició amb el que cada dia repassem la previsió del temps. Martí.
Bon dia, Miquel. La jornada es desperta amb algun núvol prim, però en conjunt assolellat. Serà a partir de la nit i matinada de divendres que tornen a aparèixer nuvolades que ens poden portar a algun ruixat. Temperatures entre els 7 i els 20 graus. I el cap de setmana es presenta força assolellat, però amb algun ruixat de tarda, sobretot el diumenge.
Doncs ho anirem seguint. De moment el que fem és començar fent el repàs als titulars de la jornada. I per fer-ho també tenim a punt la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
I en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Bon dia.
Anem amb el repàs de les notícies del dia.
El Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí estudien mesures per evitar les cues aquest proper estiu. Entre altres coses, crearan noves senyalitzacions perquè els conductors puguin saber quan hi ha retencions i siguin a temps de canviar la ruta.
Palamós supera les 5.000 tones de residus amb la recollida selectiva. Això suposa un augment d'un 2% respecte del 2016. El global no arriba al 45%. La fracció d'orgànica és la que més creix.
El Departament d'Agricultura prohibeix fer foc al bosc des d'avui fins a mitjan octubre. La prohibició té l'objectiu d'evitar incendis forestals durant la temporada d'estiu.
Carlos Santana, Sílvia Pérez Cruz o Joan Manuel Serrat actuaran al Festival de Peralada aquest estiu. El festival ha donat a conèixer el cartell de l'edició d'enguany, que començarà el 5 de juliol i s'allargarà fins al 17 d'agost.
Compte enrere pel Festival Flors i Violes de Palafrugell. L'espectacle inaugural es traslladarà a la plaça de Can Màrio i es farà el 27 d'abril. El mateix dia actuarà Mishima a l'espai Els Forns de la Bòbila.
El Vívid celebra la cinquena edició a la Costa Brava i es consolida com un dels esdeveniments enoturístics de referència de Catalunya. L'1 d'abril començarà un mes sencer amb una quarantena d'activitats.
La Bisbal d'Empordà organitza l'Artesana 2018 durant el Divendres Sant i Dissabte Sant. Aquesta fira permet trobar una àmplia gamma de productes d'una quarantena d'artesans.
I avui parlarem al llarg del programa amb la Lola Puig, que és, a banda de ser una de les col·laboradores de Ràdio Capital, és també la xef del Fort d'Ullastret. La Lola Puig acaba de ser una de les guardonades... Ui, quin matí ens espera. Guardonades amb el premi Kilòmetre Zero Slow Food. Parlarem amb ella per felicitar-la i per parlar una mica sobre la gastronomia slow food, que sembla que cada vegada està més en auge. 8 del matí, 4 minuts. Entrem en matèria. I per fer-ho saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Segur que us hi heu trobat molts, i sobretot a l'estiu. Hi ha cues infernals per creuar Torroella a la carretera que arriba de Torroella, per exemple, fins a Pals.
Supermatí.
A l'espera de trobar solucions definitives, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Servei Català de Trànsit s'han reunit aquest dimecres per buscar alternatives. L'objectiu? Limitar l'efecte de les cues, Dani.
El problema actual és que tot el trànsit entre la Costa Brava Centre cap a l'Alt Empordà ha de passar pel centre de Torroella, cosa que genera llargues retencions. Amb l'objectiu d'evitar aquesta situació, segons ha explicat el regidor responsable de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Josep Martinoi, es crearan noves senyalitzacions perquè els conductors puguin saber quan hi ha retencions i siguin a temps de canviar la ruta. Martinoi explicava a Ràdio Capital les possibles alternatives a creuar el municipi en casos de retencions importants.
Parlava Verges i continuar cap amunt. Això no vol dir que es desviï contínuament el trànsit cap allà, perquè no és l'objectiu, sinó que en moments puntuals de col·lapses hi haurà la recomanació de passar per aquesta carretera, perquè és que si no la gent quedarà bloquejada.
A més, es vol donar a conèixer aquestes vies alternatives pel GPS i a través dels mitjans de difusió de la xarxa del Servei Català de Trànsit. Ahir dimecres, al matí, les delegacions de l'Ajuntament amb l'alcalde al capdavant i de trànsit del Servei Català de Trànsit, amb el cap del servei, al capdavant també, es van reunir a Torroella per tractar amb detall com implementaran les mesures proposades que es deriven d'un estudi que va realitzar Trànsit.
Home, jo aquí m'atreviria a afegir que si ja per defecte, en comptes de creuar Torroella per anar cap a l'Alt Empordà, ens desviem cap a Gualta i passem per Verges, doncs tot això que ens estalviem. El que passa que els que som d'aquesta zona recordem aquestes cues que arriben fins a més enllà del Delfín Verde. Però vaja. Més notícies. El Departament d'Agricultura ha prohibit el foc al bosc des d'avui mateix fins a mitjans d'octubre. La prohibició té per objectiu evitar incendis forestals durant la temporada d'estiu, Gerard Escaig.
La regulació especifica que no es pot encendre un foc a menys de 500 metres. La normativa estipula que no es podrà fer foc encara que els terrenys no estiguin poblats d'arbres. Una prohibició que també especifica que no es poden cremar restes de poda. Aquesta prohibició, però, pot ser aixecada si hi ha una autorització expressa per part del Departament d'Agricultura. Des del mateix departament també informen que tots els focs en zones d'esbarjo queden totalment prohibits. Només es permetrà fer foc si és dins d'una àrea recreativa quan s'utilitza una barbacoa d'obres amb mataguspires. La prohibició també inclou llançar objectes encesos o abocar escombraries i restes que puguin ser la causa de l'inici del foc. El problema serà quan arribi Sant Joan, perquè el decret també prohibeix llançar coets i focs d'artifici.
Molt fans del concepte mataguspires. Les 8 del matí, 8 minuts. Saludem en David Parreño. David, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Això que sona és Mishima.
Miro les estrelles, se'n va de lit, però també entenc que jo, si fos per elles, podria estar purint a l'infern, en canvi aquí a la terra la indiferència no és el principal.
I amb Mishima us parlem de flors i violes, perquè ja ha començat el compte enrere per aquest festival que arriba a Palafrugell. L'espectacle inaugural es traslladarà a la plaça de Can Màriu i tindrà lloc el dia 27 d'abril, David.
L'any passat va obrir el festival un espectacle inèdit a la plaça de l'Església amb dansa vertical i focs artificials. S'hi van implicar diferents entitats com l'Escola de Música de Palafrugell, els Virolets i els Diables de l'Unyà. Enguany la inauguració tindrà lloc a la plaça de Can Màriu, que és més oberta i diàfana, i en el mateix dia actuarà Mishima a l'Espai dels Forns de la Bòbila. Pel mateix Espai dels Forns hi passaran Miquel Abres, Soweto i Sara Terraza. Al centre de la vila de Palafrugell hi haurà espectacles de circ amb les companyies Filigranes i Pessic de Circ.
Pessic de Circ. 8 i 9 del matí, i no deixem de parlar de cultura, perquè la Bisbal d'Empordà organitza l'Artesana 2018 durant el Divendres Sant i el Dissabte Sant. Aquesta fira permet trobar una àmplia gamma de productes d'una quarantena d'artesans.
L'únic requisit que tenen els participants de la Fira Artesana 2018 és ser artesans no alimentaris a Catalunya. Enguany, el consistori de la Bisbal ha organitzat la quarta edició de la fira. Una de les novetats és la possibilitat de participar en tallers d'artesania i demostracions d'oficis artesans. Durant els dos dies de la fira també hi haurà un concurs de torn entre dos ceramistes. Serà la tercera vegada que la Bisbal organitza aquest duel entre dos artesans. L'objectiu és aixecar el cilindre més alt o fer el plat amb més diàmetre. Aquests dos artesans, però, també hauran de repetir tantes vegades com puguin un objecte escollit pel jurat. La fira serà totalment gratuïta i es celebrarà el divendres 30 i dissabte 31 de març al Passeig Marimon Espré.
Això de l'ofici de ceramista deu ser l'únic ofici que té per norma no utilitzar números per regular les cues, perquè si no, imagineu-vos l'embolic quan algú aixeca el cap i diu «A qui li toca el torn?». Vinga, més coses, va. El Vívid celebra la cinquena edició a la Costa Brava i es consolida com un dels esdeveniments enoturístics de referència a Catalunya. L'1 d'abril començarà un mes sencer amb una quarantena d'activitats enoturístiques. L'any passat va reunir al voltant d'unes gairebé 1.700 persones.
Enguany s'han reduït el nombre d'activitats mantenint la tendència de l'any passat. També fomenten que els membres de la Ruta de la Vídeo Empordà col·laborin en l'organització d'activitats conjuntes per donar valor afegit. El tret de sortida tindrà lloc el proper 1 d'abril, al matí, amb la segona edició de la Marxa Popular entre Vinyes, que es farà a Vilajuïga. Una de les novetats més destacades és el cicle teatral Escenes entre Vinyes, amb píndoles de microteatre que tindran lloc a Capmany i a Garriguella. En aquesta edició es tornen a programar tastos en espais singulars que es faran al monestir de Sant Pere de Rodes, al castell de Requesens, al jaciment d'Empúries, al claustre romànic de Sant Domènec de Peralada o a la mateixa torre de Guaita, a Sant Sebastià, a Llafranc.
I qui també organitzarà activitats enmig de les vinyes és el Festival de Peralada. California, California, you're such a wonder that I think I'll stay. Big time rollers, part time models, so much to plunder that I think I'll sleep instead. Festival de Peralada, que ha donat a conèixer el cartell de l'edició d'enguany, que començarà el 5 de juliol i s'allargarà fins al 17 d'agost i que comptarà amb noms tan interessants com Carlos Santana, Joan Manuel Serrat o Sílvia Pérez Cruz, que farà duet amb el grandíssim, espectacular Excels, Marco Mezquida. Marc Clapés.
També està prevista la presència dels mítics Kulanda Gang, Rufus Wainwright, Carla Bruni i el nou directe de Sílvia Pérez Cruz al costat de Marco Mezquida. El festival començarà amb la missa de Requiem de Verdi, que juntament amb la flauta màgica de Mozart serà una de les òperes que es podran veure. Aquesta edició també comptarà amb Jonas Kaufman i Plácido Domingo. El festival se celebrarà per primera vegada sense la seva ànima, Carme Mateu, que va morir el mes de gener. La seva filla i presidenta de la Fundació Castell de Peralada, Isabel Suquer, ha explicat que cada nit estarà present i que volen que aquesta 32a edició sigui un homenatge cap a ella. Les entrades i les dates dels concerts les pots consultar al web del festival.
Aquest que sona és en Rufus Wainwright, també en som fans aquí a casa nostra. I més festivals! Perquè el 16 de juny arribarà a la Bisbal la primera edició del festival Coordenades, amb un cartell amb artistes com Macaco, La Pegatina i Tacaban, o aquests que sonen els Búhos.
Al supermatí d'ahir vam conversar amb en Bruno Oliver, un dels organitzadors del festival Coordenades, i que portarà més de 12 hores de música al municipi. Part dels artistes ja anunciats, el festival vol apostar per altres noms del poble, tal com va explicar Oliver en aquest programa.
Sobretot vam buscar gent d'aquí la Bisbal, perquè el que també estàvem buscant és potenciar els nous artistes que tenim aquí a la Bisbal.
Oliver també va relatar com va néixer aquest festival i per què és d'aquestes característiques.
La idea va sortir una miqueta de veure la manca que teníem de festival, diguéssim, aquí a l'Empordà una miqueta, i sobretot aquí a la Bisbal, perquè aquí a la Bisbal tenim un potencial de música bastant important. I, bueno, i vam decidir que per què la gent havia d'anar fora a buscar festivals quan aquí el Baix Empordà, la Terra Rica, tal com he comentat abans, s'havien de desplaçar si ho tenien aquí al costat.
Recordeu que les entrades es poden adquirir al web del Coordenades.
Doncs vinga, ara toca Oca amb Naps. Així es diu aquesta composició en la que participava Ricard Viladesau com a tenorista. Fins a principis d'any es pot veure al Museu de la Mediterrània de Torroella l'exposició Viladesau, el príncep de la tenora. La mostra forma part de la commemoració del centenari del naixement d'en Ricard Viladesau i Caner. Aquest intèrpret i compositor, nascut a Calonge l'any 1918, és considerat un dels músics més populars i influents en la història de la música de cobla de la segona meitat del segle XX, Toni.
L'exposició fa un recorregut per les diverses facetes de Ricard Viladesau i Caner com a compositor, intèrpret de tenora o professor, així com a la seva aclaparadora personalitat damunt l'escenari, on era tot un espectacle. També ofereix la possibilitat de veure alguns objectes personals, com la seva tenora, que la família va cedir a la ciutat de Girona. L'objectiu del Museu de la Mediterrània és oferir una visió global del personatge perquè se'n pugui copsar la seva rellevància. Per Jordi Molina, intèrpret de tenora i compositor de sardanes, Ricard Viladesau és una figura clau en la història de la música de cobla. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, Molina en destaca la capacitat que tenia per connectar tant amb el gran públic com amb els intèrprets i els gourmets de la bona música de cobla.
I això és complicat, eh? Vull dir, no passa sovint. A vegades les coses de molta qualitat musical no acaben de coincidir amb alguns del públic, o que sigui una sardana balladora. I ell, per això et deia que és un compositor molt contemporani, perquè una d'aquestes dues coses. Ell havia guanyat tots els premis de composició musical possibles en el món de la sardana, que normalment s'associa a sardanes de gran qualitat musical, però que només agrada un jurat. Però, per altra banda, era un dels compositors més populars i que encara avui en dia, com t'explicava, són plenament vigents.
Ricard Viladesau va morir l'any 2005, però, segons Jordi Molina, el seu llegat és molt present, tant pel que fa a les obres que va composar com a l'empremta que va deixar en els seus alumnes.
Va trobar una sèrie d'innovacions en l'instrument que fins ara no s'havien descobert. Va ser el mestre de tota la generació de músics. La majoria de solistes i intèrprets de tenora van passar per les seves mans i el seu llegat encara continua en aquest sentit. I després també, com a compositor, va escriure moltíssimes obres per a tenora solista que avui en dia són molt importants en el repertori d'aquest instrument.
El títol de l'exposició recull l'expressió que va fer servir Pau Casals per lloar el virtuosisme del músic calongí. La mostra Viladesau, el príncep de la tenora, estarà oberta al públic al Museu de la Mediterrània fins al dia 1 de maig.
Mola, eh? Aquesta música per despertar-se de bon matí. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Ajuntament de Palamós ha donat a conèixer les dades de residus recollits durant el 2017. Sorprèn l'augment de la recollida selectiva, amb especial menció a la fracció orgànica, Pedro.
Sobre la quantitat de residus, la quantitat ascendeix pràcticament a les 13.000 tones. La xifra s'ha incrementat pràcticament un 4% respecte al 2016. La dada significativa, però, és que unes 5.000 tones d'aquestes eren de recollida selectiva, que representa un 43% del volum total. Per al consistori, la dada és positiva perquè augmenta un 2% i això implica que aquests no es traslladen al centre de tractament de residus municipals de Lloret de Mar, fet que implica una menor despesa per l'Ajuntament. El regidor de Medi Ambient de Palamós, Xavier Lloberes, ha valorat a Ràdio Capital aquestes estadístiques i considera que les mesures que s'estan implementant van en el bon camí.
Satisfacció en aquest sentit en l'augment de la recollida selectiva. Tot i així, encara ens agradaria arribar molt més lluny i sobrepassar aquest 50% que és difícil amb contenidors a la via pública.
Altrament, Lloberes també ha volgut traçar el camí que vol impulsar l'Ajuntament per aconseguir arribar a aquest llindar que es marca del 50%.
Aquest any 2018, per exemple, renovarem els contenidors de la matèria orgànica, en posarem un de nou mitjançant una subvenció de l'Agència Catalana de Residus, uns contenidors que tindran una portella perquè el residu d'orgànica sigui més accessible i no hi hagin impropis dintre d'aquests contenidors. També continuarem regalant les bosses de recollida selectiva a tots els palamosins i les palamosines, i esperem que vagi a augmentar la recollida de selectiva en aquest any 2018.
I els veïns que tenen un gual al carrer Carrilet de Palafrugell no hauran de pagar la taxa del gual mentre durin les obres. Aquesta és la decisió que ha pres l'equip de govern palafrugellenc com a contrapartida de les molèsties que ocasionen les tasques de millora que van començar el mes de gener i que s'allargaran durant 9 mesos aproximadament, Dani.
Sí, el consistori està avaluant, segons un comunicat que ha fet públic, altres mesures per pal·liar les possibles pèrdues econòmiques provocades als establiments comercials per les obres, diuen. Aquestes decisions sí que s'han pres, per exemple, instal·lar llum supletòria per evitar els problemes de manca d'il·luminació i també s'han resolt, mitjançant diverses borses d'aparcament properes, la pèrdua d'espai d'aparcament en aquesta zona del barri de la Sauleta. Les obres del carrer Carrilet van començar el mes de gener i costaran aproximadament 1 milió d'euros. Es tracta d'un projecte contemplat al Pla de Barris de la Generalitat, qui finançarà el 50% del cost de les obres.
Gràcies, Dani. Són les 8 del matí i 20 minuts i ho explicàvem ja fa un parell de dies també. 5 restaurants del Baix Empordà han estat guardonats amb el distintiu Kilòmetre Zero Slow Food.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els restaurants són el Ginjoler de Sant Feliu, la Calèndula de Regencós, el Casamar de Llafranc, el Vicus de Pals i Cala Lola d'Ullestret. I allà anem cap a Ullestret per saludar la Lola Puig, que és, vaja, que és de la família de la casa, però a més és una de les reconegudes. Lola, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, d'entrada, felicitats pel reconeixement.
Gràcies.
De fet, si no ho tinc mal entès, tu vas ser una de les impulsores d'aquest projecte de Slow Food, no? És així, eh?
Sí. Vam ser 5 cuiners catalans i 2 del resta de la península Ibèrica que vam impulsar això el 2009.
Escolta, quina repercussió té amb aquest tipus de reconeixements sobre, bé, anava a dir sobre la cuina, però sobre un restaurant en particular? Això ho noteu quan us guardonen amb un premi així?
Home, hi ha molta gent ara que està buscant aliments nets de químics i de transgènics i de productes locals, ara molt, cada vegada més.
Escolta, tu has fet del menjar de proximitat la teva bandera des del primer dia. Ho podem escoltar, vaja, ho podem escoltar cada vegada que toca comentari de la Lola. I aquí n'hem parlat manta vegades, de les virtuts que té, però no està mai de més repartir-les. Ah, digues, sí. Què passa?
Va ser de mica en mica. Fa molts anys que estic jo a casa, a Ullestret, al fort, a la Lola. I primer vam començar amb el que feien els pares, llavors vaig intentar anar treballant sempre amb coses molt properes. M'interessava molt el tema ecològic, molt, fins que, bueno, hem aconseguit només treballar en productes ecològics locals.
Cada vegada que parlem amb algú que parlem d'economia de la zona, que parlem amb algun expert o amb alguna persona interessada allò en el sector econòmic del Baix Empordà, li preguntem pel sector primari i cada vegada ens responen més que el sector primari revifarà aquí a casa nostra de la mà de precisament del sector serveis i de la restauració. Comparteixes això?
Jo crec que sí. El que passa que és una llàstima que no sigui el sector primari el que pugi. Però sí. A casa nostra és... La restauració és molt important.
El que ens diuen en general és, bé, els restaurants cada vegada tenen més demanda de producte de qualitat perquè cada vegada fan una cuina més ambiciosa i més natural i més propera, i això serà el que arrossegarà, doncs, no sé, des del fesol de l'ull ros fins a la vinya mateix, no? Que ha tingut un moment d'eclosió.
Sí, és possible.
Bé, escolta, no ho sé, aquesta cuina que fas tu i que cada vegada sembla que hi ha més gent que s'assumi al carro d'aquesta cuina natural, deies, cada vegada apostem menys pels productes transgènics i cada vegada hi ha més gent que té consciència d'això. Hi ha algun moment en el que diguis aquí, és a partir d'aquest moment en el que la gent comença a tenir consciència de la necessitat de menjar millor i de menjar més sa?
Jo crec que fa 2-3 anys que nosaltres com a concepte Kilòmetre Zero vam començar el 2009, però és a partir del 2014-15 que es comença a notar la revifada. Sobretot cada vegada que hi ha algun problema amb no sé, la febre de les vaques boges. La febre de les vaques boges va ser una de les fortes, però també cada vegada que hi ha un problema amb algun aliment, la gent s'hi mira molt i es planteja molt menjar aliments, sobretot coneguts i que es vegi que no estan massa tractats químicament.
Escolta, com aquí a casa nostra, a Monells mateix, hi tenim l'IRTA, que és aquest Institut de Recerca de Tècniques Agroalimentàries, com es conviu amb la idea de menjar producte 100% natural? Com es conviu amb institucions com aquesta, que el que fan precisament és, a partir de la investigació i del desenvolupament, millorar o intentar millorar la qualitat d'aliments i d'animals que estan destinats a ser consumits?
Més aviat no es conviu massa. Cada vegada més l'IRTA, quan fa cursos i així, procura, el que veig és que procura a comentar que s'utilitzin pocs químics, però és una mica contradictori el concepte de l'IRTA amb el nostre. Nosaltres el que diem és que sigui l'aliment pur, que vingui directament de la natura, com més natural millor, sense masses manipulacions, sense, si pot ser, cap manipulació. I la tendència és anar cap a l'altre costat completament. Llavors, és difícil. Aquesta pregunta és molt difícil de respondre-la, perquè hi ha molt... I és un debat molt llarg, no? Però la idea és seguir el que feien els nostres avis, i deixant-nos de històries que estaven molt sants els nostres ancestres, els nostres ancestres.
Et faltaria, abans no hi havia tantes malalties com ara. Lola, quan aneu a aquesta entrega d'aquests reconeixements de l'Slow Food que va anar ara fa uns dies, vaja, els restaurants catalans, ara no sé si catalans o de l'Empordà, crec que es van emportar gairebé el 20% del total de reconeixements. Què us diu la gent de la resta del país?
Bueno, ens ha costat, a l'Empordà. Durant molt de temps havíem sigut coquets. No, és una novetat això del 20%. Jo vaig ser de la primera i llavors vam estar molt de temps que només érem 3-4. I ara no només som els que has anomenat, sinó que també hi ha el Marítim de Tossa i l'Antaviana i l'Integral de Figueres.
De Figueres, sí, correcte. Sí. Sí, bé, hem esmentat els que ens toquen de més a prop, perquè som, vaja, perquè nosaltres també som Ràdio Quilòmetre Zero, en aquest cas. Sí. Escolta, res, a més, crec recordar que també ja no es premia només a restaurants, sinó que també es premia o es reconeix a productors i elaboradors, eh? L'altre dia tu, en el teu comentari d'opinió, parlaves, per exemple, de l'Albert Grassot, que fa arròs a Pals.
Arròs. És una gran notícia per nosaltres que s'hagi donat el reconeixement a l'Albert, perquè és un dels productors més compromesos en aquest sentit. Vetlla perquè sigui cada vegada més natural, vetlla per unes llavors com més antigues, millors, els seus mètodes que utilitza. És impressionant la feina que està fent per portar-nos a les cuines un arròs de màxima qualitat i que el client ho nota moltíssim. En l'Albert Seca al Sol és una passada. Per tant, estem molt contents per aquest reconeixement al nostre arrossaire.
Però l'arròs que fa l'Albert no és com el que feien els nostres avis, eh? Perquè l'Albert fa 50.000 varietats diferents i de mètodes absolutament diferents al que es feia servir abans.
Sí. I les llavors també no són de les més antigues, perquè justament amb el tema de l'arròs es veu que se n'han perdut moltes de llavors antigues. Yeah. I llavors fa de lo més antic el que troba. Però la seva manera O sigui, un producte de màxima qualitat i amb el mínim residu possible. Dintre de les seves possibilitats.
Lola, tu deies, va ser de les primeres en rebre aquest reconeixement, i nosaltres també cada vegada que parlem amb algú que també té relació amb el sector de la restauració o amb el sector alimentari, ens diuen sembla que es comença a despertar una mica la consciència de consumir aquest tipus de producte de proximitat, etc, etc, però a ningú se li escapa que tot plegat acaba afectant una mica més a la cartera. Si volem comprar peix fresc és més car que el peix congelat, si volem comprar determinades coses, què ha de passar perquè la consciència aquesta de menjar, vaja, d'alimentar-nos tots amb producte de proximitat, què ha de passar perquè sigui una cosa que s'estengui molt més i que sigui la norma i no l'excepció?
Doncs, a veure, nosaltres la nostra premissa és el bo, net i just. Llavors, el que vaig és el just, en aquest sentit. Uh-huh. Que hi hagi que estigui ben pagat, o sigui, que estigui ben pagat en tot sentit el productor, i que estigui ben cobrat en tot sentit des de la restauració. I quan tu menges directament del productor i segueixes estacionalitat,
sí,
coherència, uh-huh, les coses són més econòmiques.
Clar.
Si volem menjar tomates tot l'any i menjar taverna tot l'any, clar que ens ha de sortir més car. I fins que surt més econòmic, cuideu-ho. Quan ens costa pagar poc per aquest aliment? No sé, les patates o els champignons a vegades venen de la Xina, però què paguem nosaltres d'impostos que repercuteix allà? O els xinesos no cobren, els que treballen en aquest sector no cobren. Vull dir que penso que hem d'equilibrar una mica en aquest sentit. Jo em quedo més tranquil·la si el productor pot viure bé com podem viure tots, i que i les cartes dels restaurants ecològics no són més cares, això és mentida.
Ja. Lola, ho deixem aquí. De nou, felicitats per el reconeixement i gràcies per atendre'ns.
I gràcies
per atendre'ns i gràcies per formar part de la família de Ràdio Capital i cada 10 o 12 dies acostar-nos una mica més a aquest petit món de la cuina a quilòmetre zero, que cada vegada sembla que creix una mica més.
Jo encantada, gràcies a vosaltres, a tots.
Que vagi molt bé, adéu, bon dia.
I un reconeixement per tots els companys, també.
Escolta, queda dit. Que vagi bé, Lola.
Gràcies.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí. Estem en temps d'actualitat general. Junts per Catalunya defensa que hi ha temps i marc legal per investir Jordi Sánchez i assegura que hi haurà govern. El portaveu de la formació, Eduard Pujol, tanca la porta a repetir eleccions i demana responsabilitat d'Estat a Esquerra i també a la CUP. Eduard Pujol ha afirmat que hi haurà govern a Catalunya i que es garantirà la República, enviant així un missatge de tranquil·litat i tancant la porta a una repetició d'eleccions. En aquest context, ha fet una crida a Esquerra i a la CUP per tenir responsabilitat d'Estat, tot defensant que Junts per Catalunya ha posat solucions a sobre la taula. Antonio Baños queda definitivament exclòs de les eleccions al Secretariat Nacional de l'ANC. L'entitat anul·la la votació que va començar ahir i torna a iniciar una de nova perquè l'organització ha admès alguns candidats prèviament apartats. En un comunicat difós als mitjans de comunicació, la Junta Electoral de l'ANC ha afirmat ser conscient de les polèmiques i controvèrsies de les darreres hores i ha recordat que el 2016 es va aprovar un sistema molt restrictiu respecte a la publicitat que els candidats poden fer en campanya. I Mariano Rajoy promet una millora de les pensions mínimes i de viduïtat, però vincula el futur del sistema als pressupostos. Ha demanat al Congrés un debat responsable sobre la sostenibilitat del sistema.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
2:45 de nou, saludem com cada dijous l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, home, i tu, com estàs?
Molt bé, molt bé. A la fresca.
A la... Què vol dir, la fresca?
Ah, sí, que sí, no, ara.
Que ets al carrer.
Exacte, això vull dir.
Ah, molt bé. Escolta, avui anem amb més temps, fixa't.
Ah, carai, que bé, què ha passat avui?
No, res, mira, avui hem ventilat ràpid perquè hem dit, hòstia, que bé l'Ignasi necessita temps.
Molt bé.
Molt bé, escolta, d'entrada, l'Ignasi, com sempre diem, és el director del programa Ningú no és perfecte, que emet Ràdio Capital avui dijous a partir de les 10 del vespre, i avui parlareu, com sempre, de cinema, de còmic i de sèries de la tele, però concretament de què?
Mira, avui farem un especial Star Trek Discovery, d'aquesta sèrie que es va estrenar el setembre passat per Netflix i que ha durat fins al febrer. I ara que ja l'hem vist tota, podem comentar-la extensament el que ha significat aquesta reinvenció del concepte de Star Trek a la televisió. Mm-hmm.
Doncs, vaja, això serà a partir d'avui a les 10 del vespre. I a les portes del cap de setmana, evidentment, anem també al cinema per veure-hi.
Correcte.
Què hi hem de veure allà?
Ai, aquesta setmana. Bé, setmana una mica complicada, ja avisem.
Per què?
No hi ha estrenes allò molt, molt cridaneres, per dir-ho d'alguna manera. No hi ha alguna pel·lícula que destaqui molt, però bé, alguna coseta podem trobar interessant, ja veuràs.
Vinga, va, doncs fot-hi.
Vinga, comencem per Tomb Raider. No sé si serà la pel·lícula que traurà més públic aquest cap de setmana, però si més no és la més comercial que s'estrena, que està, és un reboot, un remake, o digue-li com vulguis, perquè és clar, això està basada en una saga de videojocs que ja va passar al cinema amb Angelina Jolie de protagonista, no sé si ho recordes.
Sí, home, i tant.
Bé, era aquesta mena d'Indiana Jones femenina, per dir-ho d'alguna manera, amb aquest personatge de Lara Croft. En aquest cas, trobem una nova actriu, que és l'actriu, per exemple, hem vist a Ex Machina, l'Alicia Vikander, i també l'última entrega de Jason Bourne. I res, aventures, i jo no sé exactament què ens hi acabarem trobant en aquesta pel·lícula.
I un foc destrucció, eh?
Sí, però ja... Jo no sóc molt fan, de les de Tomb Raider originals, no... Es trobo que són les pel·lícules que no arribaven, no? A més, tot el que està basat en videojoc, trobo que quan passa al cinema no han trobat la clau encara, eh?
Yeah.
Trobo que són pel·lícules bastant fallides, totes elles, no? I aquí, bé, a banda d'ella, hi trobem el Dominic West, el Walter Goggins, la Kristen Scott Thomas i el Nick Frost.
I el repartiment. Perdó?
Nick Frost és aquest actor que sempre acompanya a Simon Pegg.
No, tampoc sé qui és, en Simon Pegg.
Bé, és un actor còmic
pels
britànic.
Pels noms no sabria què dir-te.
Sí, és un actor de comèdia britànic.
Bueno, i escolta, i a Tomb Raider la provem o no la provem?
Doncs les crítiques, jo no l'he vist aquesta encara, però les crítiques que ha tingut són bastant tíbies, vull dir que no és el que se suposa que hauria de ser, o que la cosa estarà una mica freda, Jo, a veure, si us agrada el videojoc i tal, sí que la recomanaria, però si no, si no us fa ni fred ni calor el personatge, jo crec que aquesta... que hi podem passar una mica, no?
De totes maneres, jo tinc la sensació que aquest tipus de pel·lícules cada vegada es desperten menys interès. Com a mínim aquí.
Sí.
No sé que sigui allò un super blockbuster que diguis, hosti, és que porten no sé quants mesos donant la tabarra amb aquesta pel·lícula i l'has de veure sí o sí, perquè si no et perdràs una cosa èpica, però no sé, em costa imaginar-me que hi hagi molta gent, perfil tipus espectador de Tomb Raider, saps?
No, això és veritat. És que tot el que es basa en videojocs té un nínxol de mercat una mica... que és complicat, que vagi una mica més enllà del públic de videojocs. Sí que s'ha intentat, però és que totes les pel·lícules han fracassat.
Ja. Yeah.
També s'ha de dir que merescudament, perquè la majoria són molt dolentes, per tant...
Va, doncs, la suspenem. Vinga, tot això per Tomb Raider. Què més, Ignasi?
Vinga, aquesta potser és més interessant, que és Silent Boys. Això és un anime japonès sobre el bullying. Aquesta es va poder veure a la secció Animat al darrer Festival de Sitges, i aquí ens l'estan venent com el Your Name d'aquest any. No? Recordem que Your Name és una pel·lícula que es va estrenar aquí farà un any i mig aproximadament, una pel·lícula japonesa amb conceptes de ciència-ficció, una història romàntica també, molt moderna, molt ben feta, una pel·li que de veritat és collonuda. I en aquest cas de Silent Boys ens la ven com una cosa semblant, però el tema no té res a veure, perquè és clar, és una pel·lícula que parla del bullying. Aquí no hi ha una història d'amor, sinó és una història una mica més social i sobre introspecció sobre personatges. Sí que té en comú Your Name, que és una pel·lícula amb el tractament visual, com utilitza la música, aquesta modernitat que tenia aquella pel·lícula de l'animació japonesa, que intentava distanciar-se de Miyazaki, no? Que és el que associem ràpidament, no? A l'Estudio Ghibli i tot això que associem, sí, amb l'anime japonès. En aquest cas, doncs, es distanciava una mica de tot això. I la pel·li està molt bé, la veritat és que és collonuda, perquè ens parla de la història d'un noi que assetja una noia sorda durant l'escola i acaba, la cosa acaba fatal, i llavors al cap de 6 anys veiem aquest personatge, l'assetjador, que no ha pogut viure amb el que va fer. És una persona introspectiva que té pocs amics, està molt afectat i té com un desig de redempció, un desig d'arrepentiment i de demanar perdó a aquella noia, no?
Yeah.
Aleshores veurem com la torna a buscar i veurem que el camí de la redempció no és tan fàcil, no? O si un cop s'ha superat aquest temps, si és bo intentar demanar perdó, no?
Ja. Yeah.
Bé, està bé, el tema és molt interessant i la pel·lícula està molt bé.
Doncs va, felicitem-la. Escolta, Your Name, em dic que es deia?
No, aquesta és Silent Boys.
A Silent Boys, això, perdona, sí, Your Name és l'altra. Molt bé, doncs a Silent Boys la recomanem per anar-la a veure. Una altra cosa és, com diem sempre, si tenim la possibilitat de veure-la a alguna pantalla de cinema per aquí al Baix Empordà. Que entre que cada vegada en queden menys i...
Sí, podria ser que en algun lloc arribés, perquè s'ha fet una estrena així una mica limitada, però que hi ha molts llocs que es podrà veure la pel·lícula, eh? Vull dir que tampoc serà tan difícil d'accedir.
Molt bé, Silent Boy. Què més tenim, Ignasi?
Tenim... s'acosta Setmana Santa, no?
Sí.
Bé, doncs sempre que s'acosta Setmana Santa s'aprofita per estrenar, ja sabem, a la televisió, Ben-Hur, el de sempre, no?
Aquests peplums són meravellosos, eh?
El què, perdona?
Dic, els peplums aquests de la tele, que són meravellosos. Sí. Jo, vaja, Quo Vadis,
sí, no.
Jo podria recitar-te de memòria passatges sencers de Quo Vadis. I mira que dura gairebé 4 hores.
Aquí Mel Gibson va fer una tasca de renovació, no?, de la cosa amb la Passió de Cristo, i bueno, de tant en tant, doncs, per Setmana Santa podem veure una pel·lícula una mica més moderna, no? Però ara, als Estats Units, sobretot, està havent un ressorgiment, no ja del peplum, sinó de les pel·lícules de gènere bíblic, que és una cosa que semblava que s'havia esgotat, però encara fan algunes petites produccions que... bé, que no es, que es costin gaire escalers i si recapten poc, tampoc passa res, però que estan allà, no? I moltes ens estan arribant aquí i aquest any ja n'ha arribat alguna, la setmana que viene arriba una altra i aquesta setmana ens arriba Maria Magdalena.
Ostres!
Sí, sí, sí. Més, que tenim a la Rooney Mara fent de Maria Magdalena i, atenció, Joaquín Fénix és Jesús.
Hosti, no hi... Escolta, la Rooney Mara, aquesta és la de... Ho diré ara, demà, home.
Sí, aquesta fa moltes coses. Però bé, suposo que el remake que va fer el David Fincher...
Sí, sí, és que no em surt el nom, punyeta.
De les novel·les del Larson.
De Larson, sí. Això, de l'Stig Larson. La saga Millennium era.
Sí, de la saga Millennium, quan la primera ja es va quedar. Doncs sí, és aquesta actriu.
I aquesta dona fent de Maria Magdalena, Déu-n'hi-do.
Bueno, a mi em sembla més impactant el Joaquín Phoenix que Jesucrist.
També és veritat.
Sí, el veus i... Bé, no sé, no, i la cosa té encara més conya si t'he dit que el productor és Harvey Weinstein, que és de les últimes pel·lícules, diguéssim, que veurem d'aquest senyor, perquè sí, ja sabem tot el que ha passat i que se li ha acabat la carrera per sempre. Sí, és curiós que aquest home, en tot el que ha fet, vagi produint pel·lícules bíbliques, no? Sí, té...
Bé, potser és per redimir-se una mica.
Sí, sí, clar, no sé, és com allò... Bé, resulta estrany, no?, si més no, d'entrada.
Carai.
Bé, la pel·lícula que vol és una mica trencar amb la imatge de Maria Magdalena, que era se la va dir que era una prostituta i tal, i la pel·lícula va dir que no, que allò, no, ella no era una prostituta, i intenta posar-la una mica al seu lloc i que la gent tingui coneixement de qui era aquest personatge.
Molt bé, doncs, sobre la història de Maria Magdalena, la recomanem o no, aquesta pel·li? Va...
A mi és que em fa molta mandra, moltíssima mandra. Si el gènere bíblic és una cosa que se'm fa difícil de suportar, però...
Home, jo vaig anar a veure La Passió de Cristo quan va sortir al cinema només per la cosa aquella que va despertar a tot arreu, i recordo comentaris, notícies publicades de hi ha gent que surt del cine perquè no pot aguantar-ho, gent marejada i gent desmaiada i no sé què. Va ser heavy.
Sí, a veure, és una molt bona pel·lícula, La Passió de Cristo, sí, que aquesta no em fa mandra, no? El Mel Gibson serà moltes coses, però també és un molt bon director de cinema, i aquella pel·lícula estava molt bé. El que passa amb això dels mais, quan una pel·lícula amb molta sang és una mica així mainstream, no?, o que hi ha molta gent que la va veure, el típic és que hi vagin persones que no estan acostumades a veure segons quines escenes al cinema. Aleshores es troben allò i... Clar, és el que passa, no?
Deies a Mel Gibson, és un gran director. No sé si amb Waterworld, no sé si la va encertar gaire, per això.
No, Waterworld és de Kevin Costner.
És veritat. Sí, sí. El Mel Gibson és Apocalipto.
Exacte, sí, Apocalipto.
Tens raó.
Sí, L'Hombre Sin Rostro, Braveheart, no.
Sí.
Mel Gibson és un tio que la clava, quan es posa darrere la càmera.
Molt bé, escolta, tenim alguna pel·li més o què per comentar?
Bueno, no sé si tenim temps, sí, o si no, ho podem deixar aquí.
Sí, de sobres.
Vinga, va, te'n poso una altra.
Vinga.
En aquest cas, ja que parlàvem de Kevin Costner i que va fer aquella pel·lícula de Bailando con Lobos, sí, que potser és la seva millor pel·lícula com a director, sense cap mena de dubte,
sí,
perquè...
Sí, sí.
Bé, el que hem dit que va venir després, doncs ja sabem, no? El que has comentat tu. En cas, estem parlant de Mi Nombre és Teata, que aquesta és una pel·lícula basada en fets reals, ambientada a finals del segle XIX. En aquest cas, ens parla d'una figura, almenys aquí a casa nostra, completament desconeguda, que era Mary Frances Thompson, que era de la cultura Chickasaw. Els Chickasaw, doncs, són una tribu índia que ocupava més o menys geogràficament entre els rius Mississippi i Alabama.
Uh-huh.
Aleshores, aquesta senyora volia ser alguna cosa més que una senyora índia que estava allà a la tribu, i volia ser actriu. I va ser una actriu que, a més, va triomfar, va ser una figura també important per la lluita defensora dels drets humans dintre de la seva comunitat. I bé, en aquest cas tenim aquesta pel·lícula que ens parla de la biografia amb el nom artístic que es va posar la senyora, que era Teata.
Teata.
Sí, sí, i així es diu la pel·lícula. Mi Nombre és Teata.
Molt bé, i vaja, quina pinta fa aquesta?
Bé, interessant. Si més no, jo crec que aquesta sí que és interessant. Ara aquesta costarà trobar-la, també. Ja
sí. Les pel·lícules que comentes tu van de més a menys per ordre de possibilitat de trobar-la al cinema.
Sí, normalment ho faig així, perquè...
Sí. Escolta, què has fet ja? Que sento aquí la sirena de l'ambulància.
Sí, l'ambulància aquí que se m'ha posat al cantó ara. Ja marxa.
Molt bé. Ignasi, escolta, alguna cosa més?
Doncs millor, ho deixem aquí, perquè és que ja va de cap a caiguda la programació de cinema.
Doncs escolta, hi tornem la setmana que ve.
Vinga, la setmana que ve tornem. Una abraçada.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Bye.
passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Club
Tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada. Amb el...
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
10 per les 9. I aquesta és la música que dona pas a l'agenda cultural de la setmana que fem cada dia, que repassem cada dia amb en Pau Ponset. I avui començant pel Museu del Suro de Palafrugell, que en el marc de les activitats organitzades al voltant de l'exposició Empordà Industrial, hi ha programada avui la conferència de com els rajolers, carboners i buscatans han tornat a les Gavarres, Pau.
Josep Mates, arxivista i col·laborador principal per la conservació del patrimoni material i immaterial de les Gavarres, serà l'encarregat de conduir aquesta xerrada on ens parlarà de la recuperació d'aquests antics oficis a les Gavarres. A més, també hi haurà la projecció del vídeo Caliu Humà 1993-2017, crònica de 25 anys de carboneres a les Gavarres, on es presenta com s'ha consolidat el projecte de recuperació de l'antic ofici de carboner que ha servit per mostrar a la gent jove i a la més menuda com i per què es feia el carbó vegetal. Tot això tindrà lloc a l'auditori del Museu del Suro de Palafrugell a 8:15 de la tarda.
I finalment acabem la gent recordant-vos que fins avui, 15 de març, podeu veure l'exposició Records de Nati Ramon. Això és a la sala d'exposicions de la Caixa a Santa Cristina d'Aro.
La pintora ganxona Nati Ramon mostra les seves creacions inspirades en l'essència i el moviment del mar a la sala d'exposicions La Caixa de Santa Cristina d'Aro. Nati Ramon va iniciar els seus estudis pictòrics als 13 anys a l'Escola d'Art de Sant Feliu de Guíxols de la mà del pintor i professor Pere Manera. Entre els anys 1988 i 89 va fer un curset de nu al natural a l'Escola d'Art de la Mercè de Girona, on seguidament va entrar a l'Escola Rosmey de Girona. Entre els anys 2009 i 2011 va fer perfeccionament de pintura a l'oli amb Toni Oms. Fins avui mateix podeu veure la seva obra a la sala d'exposicions de la Caixa de Santa Cristina d'Aro.
I totes aquestes històries us l'expliquem avui, que és dia 15 de març del 2018, i recordeu que el 15 de març ara mateix us ho expliquem. Aquesta música ens posa la pell de gallina només sentir-la. És el vals del Padrino. És la música amb la que comença la primera de les pel·lícules de la saga, dirigida per Francis Ford Coppola, que s'estrenava tal dia com avui, un dia 15 de març, Marc Clapés.
L'any 1972 arribaria aquesta superproducció basada en la novel·la de Mario Puzo i que relatava la història de la família Corleone, encapçalades per Don Vito, interpretat per Marlon Brando. La història comença a l'estiu de 1945, quan se celebra la boda de Connie Carlo Rizzi. Connie és la filla de Don Vito i cap d'una de les famílies que exerceixen el comandament de la Cosa Nostra a la ciutat de Nova York. És una de les produccions més aclamades i apreciades de la cinematografia americana i mundial, i és també considerada per la majoria de la crítica com una de les millors pel·lícules de tots els temps. Així mateix té un 100 a Metacritic, la seva màxima puntuació, un 99% d'acceptació a Rotten Tomatoes i un 9 de mitjana a Film Affinity, sent la pel·lícula més nota a aquesta web. L'any 1973 va aconseguir 3 Oscars, un dels quals a Marlon Brando. El 1974 arribaria la segona part i 16 anys més tard la tercera i última.
I no només això, sinó que la seva banda sonora és una de les millors bandes sonores de la història del cinema, composada per en Nino Rota.
Nino Rota va ser, és un dels grans compositors també de bandes sonores, també de la història de la música, probablement al costat de genis com John Williams. Doncs aquí teníeu la banda sonora del Padrino, de Godfather, d'aquest Nino Rota, de pel·lícula que s'estrenava tal dia com avui, un dia 15 de març. Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? I aquest que esteu escoltant és en Terence Trent D'Arby, que naixia també un dia 15 de març de l'any 72.
Després de cursar estudis de periodisme, decideix allistar-se a l'exèrcit i és enviat a Alemanya, on crea el seu primer grup. Fins que a finals dels 80 edita el seu primer àlbum. Aquest va arribar al número 1 en molts països, amb més d'un milió de còpies venudes els 3 primers dies de la publicació i amb més de 12 milions de còpies en total. Amb un premi Grammy al millor cantant masculí, Terence comença a ser reconegut internacionalment com a músic de soul. Entre les seves cançons més destacades figuren Dance Little Sister, Wishing Well o Sing Your Name.
Little Sister d'en Terence Trent D'Arby, que naixia el 15 de març de l'any 1972 i avui ens n'hem volgut fer una mica de ressò també. I abans d'acabar el programa, sembla, no sé si tenim llesta una última hora per explicar, Dani.
És una última hora, però la vendran com última hora, però no ho veiem gaire clar. És una notícia de l'Espanyol que diu que el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha rebutjat emparar la investidura de Puigdemont i diu en el titular anticipando su postura sobre la de Sánchez. Llegint el titular diuen això, que el Tribunal d'Estrasburg va rebre dues peticions per permetre perquè fes mesures immediates per permetre la investidura de Carles Puigdemont, dues peticions que es van prendre el dia 8 i el dia 23 de febrer, per tant ja fa bastant de temps, i són peticions de particulars. Recordem que el president del Parlament, Roger Torrent, no ho va dur al Tribunal d'Estrasburg.
Molt bé, doncs gràcies també en aquest mateix supermatí d'avui. La xef Lola Puig ha explicat al supermatí de Ràdio Capital el concepte d'alimentació quilòmetre zero que practiquen al seu restaurant.
Com més natural millor, sense masses manipulacions, sense, si pot ser, cap manipulació. Seguir el que feien els nostres avis i deixant de històries que estaven molt sants els nostres...
Ha dit, però, que la tendència general va precisament cap a l'altra banda. 5 restaurants del Baix Empordà han rebut el distintiu quilòmetre zero low food. Són el Ginjoler de Sant Feliu, la Calèndula de Regencós, precisament Cala Lola d'Ullestret, el Casamar del Llafranc i Vicus de Pals.
Gràcies, Dani. Fins demà.
Fins demà.
També us hem explicat altres notícies que repassem amb Antoni i amb la Sílvia.
El Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí estudien mesures per evitar les cues aquest proper estiu. Entre altres coses, crearan noves senyalitzacions perquè els conductors puguin saber quan hi ha retencions i siguin a temps de canviar la ruta.
Palamós supera les 5.000 tones de residus amb la recollida selectiva. Això suposa un augment d'un 2% respecte del 2016. El global no arriba al 45%. La fracció d'orgànica és la que més creix.
El Departament d'Agricultura prohibeix fer foc al bosc des d'avui fins a mitjan octubre. La prohibició té l'objectiu d'evitar incendis forestals durant la temporada d'estiu.
I més notícies que podeu trobar al nostre web. I abans d'acabar, la previsió del temps, Martí.
La jornada es desperta amb algun núvol prim, però en conjunt assolellat. Serà a partir de la nit i matinada de divendres que tornen a aparèixer les nuvolades, que ens poden portar alguns ruixats. Temperatures entre els 7 i els 20 graus. I el cap de setmana es presenta força assolellat, però amb algun ruixat de tarda, sobretot el diumenge.
Doncs gràcies per fer-nos confiança. Tornarem demà a les 8. Gràcies també a tot l'equip que fa possible aquest programa. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dijous.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.